teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. A ICE, a la Fira de l'Audiovisual, estem passant del croma als platós virtuals, on el presentador ja no ha de veure el que l'envolta de color verd o de color blau, sinó que veu imatges. És una de les novetats d'aquesta Fira de l'Audiovisual. Ahir, recordeu, hi érem en directe. Platós immersius, també per gravar cinema. L'actor o l'actriu l'estan perseguint i no s'ho ha d'imaginar. Veu coses. Ahir em vaig haver de treure les ulleres de realitat virtual, però un cop de vertigen vaig mirar al terra i estava volant. Bé, tinc la ment plena d'imatges, però em quedo amb el toc de castells que omple tres cops al dia el Saló 6 de la Fira de Barcelona. Els castellers de Vilafranca que van guanyar el concurs de castells, que van fer dos pilars al pavelló dels Warriors a l'NBA, estelada inclosa, que tenen vídeos de la fita del novembre carregant el pilar de nou, que superen els 30 milions de visualitzacions a les xarxes socials. Vaig enxampar el director general de la Fira de l'Audiovisual, Mike Blackman, mirant justament els castells de Vilafranca. Li vaig demanar primeres impressions dels castells i balanç del primer dia de fira. The first day has been
fantastic. We have a record Avui ha estat fantàstic. Tenim un rècord d'audiència. Ha vingut molta gent. El rei era aquí i han arribat molts mandataris. Un èxit. Som aquí, i si pots fer coses com aquesta, nosaltres som aquí per quedar-nos.
I love this. I've seen this the first time when we
M'encanta això. La primera vegada que vaig veure això és aquí a Barcelona quan TV3 ens va dir que volia fer una cosa així. Vam dir que sí. És molt típic de l'àrea i és una bona manera per demostrar com es pot crear televisió.
Doncs bé, quedarà Mike Blackman, que és, doncs, el, diríem, el cap d'aquesta fira audiovisual. Ens posem al dia amb les noves tendències aquí al Pop-Up. És l'any també del podcast i, per tant, felicitem, ho sentíeu ara al butlletí, els companys del Búnquer per ser finalistes als Premis Ondes del podcast. Aquest divendres presentem des de Catalunya Ràdio un nou catàleg dels podcasts de la temporada. I si en tens un en català, que potser ens estàs escoltant i ara que hi ha boom de podcast, tothom està fent podcast, també en tens un al català, el pots presentar als Premis Sonor. Bé, avui és dia de Kahoot i alguna altra cosa. Saludem el chatbot del Pop-Up. Hola, Enric.
Hola, Mariola. La indústria musical va canviar totalment quan vam deixar de comprar cançons i vam començar a pagar quotes per serveis de streaming. Ara comença una altra revolució. Una empresa catalana està provant un sistema de merchandatge digital. Es diu Busu i parlarem amb un dels seus fundadors.
Doncs sí, després de la consulta de dos quarts parlarem amb Guzzo i ara anem a fer Kahoot. Hola, Joan Arenyes.
Hola, Mariola, bon dia.
De què va el Kahoot d'avui?
Sobre xarxes socials. Què sabem de la història de les xarxes socials, que ja fa unes dècades que ens acompanyen? Algunes han nascut i han desaparegut i d'altres estan ara mateix de moda i parlem de totes elles.
Classem arqueologia digital, no sabem quina va ser primer que l'altra. Per tant, atenció, Kahoot.it, a la tauleta, al mòbil, a un PC, poseu Kahoot.it, aquesta URL, i aleshores poseu un codi, que el codi d'avui és
189-1902 189-1902
189-1902. Poseu aquest codi, després poseu el nom. Jo he posat Mariola, ja sóc dins. I aleshores, doncs, són 10 preguntes amb 4 opcions cadascuna, i qui guanyi s'emporta a casa un lot de xocolates Virgínies. De fet, li fem arribar a casa. Per tant, 189-1902 és el codi amb el qual fem avui el Kahoot. 10 preguntes sobre història de les xarxes socials, amb 4 opcions cadascuna d'elles. I, per tant, doncs, podeu jugar i guanyar aquest lot de xocolates Virgínies. 189-1902. Recordeu que demà serem al Teatre Lliure. Fans de la improvisació, veniu. Va, serà interessant. Us apunteu, us envieu un correu amb l'assumpte Pop-Up Lliure i podeu venir a veure, doncs, això, aquest programa que farem especial per saber com va l'arxiu del llibre. Va, anem per feina. Obro Google i a la casella hi poso Teatre Lliure. Primer resultat, teatrelliure.com. Escena, cultura, educació, digital. Clico digital, arxiu lliure.
L'Arxiu del Lliure, una plataforma digital que recull tot el patrimoni del teatre des del 1976. Com ho han fet? Quines relíquies hi trobem?
Si no digitalitzem, en un futur no ens recordaran. Som el que hem fet.
Aquest dijous a la una del migdia, Pop-up en directe des del Teatre Lliure amb Mariola Dinarès.
I si vols venir, tenim espai per 50 persones. Envia un correu a info@teatrelliure.com. Assumpte, Pop-up Lliure.
Pop-up amb Mariola Dinarès. Cada migdia en directe d'una a dues i sempre a les xarxes, a l'app i a catradio.cat.
Les xarxes socials ens han canviat els hàbits i la forma de relacionar-nos. En aquests temps les hem vist néixer, créixer i desaparèixer. Qui se'n recorda de Fotolog o MySpace? La nova xarxa de moda es diu BeReal, nascuda a França. Aquesta xarxa ens anima a compartir moments aleatoris de la nostra vida diària. Això es diu Got to Be Real, del 1978, canta Cheryl Lynn. Va, juguem al Kahoot amb el número 189-1902. 10 preguntes sobre xarxes socials. Va, Mariví, endavant.
El Pop-up també el fas tu. Participa. Comença el Kahoot de Joan Arenyes.
Som-hi, Kahoot.it. Aquest és el nostre número, 189-1902. En joc, un lot de xocolates Virgínies. Joan, quan vulguis, comença a sonar ja el Kahoot i anem a la primera pregunta.
Vinga, som-hi. 10 preguntes sobre xarxes socials. Som-hi.
Primera pregunta. Està carregant el joc.
Primera pregunta. Quina era la capacitat de publicació per un compte gratuït a Fotolog? Opcions. Botó vermell, una foto i 20 comentaris. Botó blau, dues fotos i 40 comentaris. Botó groc, 4 fotos i 80 comentaris. I botó verd, 6 fotos i 120 comentaris. Quina era la capacitat de publicació diària per un compte gratuït a Fotolog? Una foto i 20 comentaris, dues fotos i 40 comentaris, quatre fotos i 80 comentaris, o bé, sis fotos i 120 comentaris.
S'ha acabat el temps, la resposta correcta era...
Sembla que ningú se'n recorda de Fotolog, no, només els boomers com nosaltres. La resposta correcta és el botó vermell. La capacitat de publicació per un compte gratuït a Fotolog, que era una de les xarxes pioneres en xarxes socials, era de... una foto i 20 comentaris. Si pagaves, podies publicar més i gravar més comentaris, però si no pagaves, era una foto i 20 comentaris cada dia.
Saps qui va començar Fotolog, no?
No, no ho sé.
La Dolceida, la Dolceida. Ah, imita-la, vés-la a buscar. Va, anem a veure quin és el rànquing, a veure com qui va a la primera posició.
Doncs mira, el primer lloc és per Nuni, segon Rosó, tercer Fridolina, quart Xerpa i cinquè Oriol.
Nuni en primera posició, anem a la segona pregunta de 10.
Segona pregunta de 10. Quin any va desaparèixer Fotolog? Quin any va desaparèixer? Botó vermell, 2010, botó blau, 2012, botó groc, 2014, botó verd, 2016. Aquesta xarxa que va triomfar durant una època, quin any va desaparèixer? El 2010, el 2012, el 2014, el 2016.
Queden 10 segons. Tres, dos, un... Temps.
La resposta correcta era el 2016, és l'any que va desaparèixer oficialment aquesta aplicació que va triomfar tant principis dels 2000. Anem al rànquing.
Anem a veure aquí a les primeres posicions si continuen uni.
El primer lloc és per Andreu, segon és Sergi, tercer és Pop-Up, el quart és No sé què posar i cinquè Pim-Pam.
Va, Andreu en la primera posició, anem a la tercera pregunta de 10 del Cajut d'avui.
Tercera pregunta. L'any 2019, en plena decadència, MySpace va patir una pèrdua massiva d'arxius. Fotos, música... Quants arxius s'estima que van perdre? Botó vermell, 20 milions. Botó blau, 30 milions. Botó groc, 50 milions. Botó verd, 100 milions. Quants arxius va perdre, van perdre els usuaris de MySpace l'any 2019, quan, en plena decadència, hi va haver això, una migració mal feta i van perdre una gran quantitat d'arxius. Quants, concretament? 20 milions, 30 milions, 50 milions o 100 milions?
Jo sempre que penso en els músics dic quantes maquetes devien perdre i quantes cançons van tornar a gravar.
La resposta correcta és 50 milions. Aquesta la teniu bastant clara, perquè la gran majoria heu respost correctament. És el que s'estima que es van perdre en aquesta migració l'any 2019 de MySpace, ja en plena decadència d'aquesta xarxa, que encara existeix, però que ja és irrellevant.
És una mica diferent, són fitxes com musicals. 50 milions, doncs va, anem al rànquing.
Rànquing, primer lloc per, atenció, Sergi, segon Pim-Pam, tercer Pop-Up, quart No sé què posar, i cinquè Capità Collons.
Ahí està bé, perquè avui hi ha molts canvis, eh? És un cajut d'aquests emocionants. Sergi, per tant, a la primera posició tenim ara, cada vegada hi ha un líder diferent. Anem a la quarta pregunta.
Som-hi. Quarta pregunta de 10. Quin era el nom original de Snapchat quan es va crear a l'any 2011? Aquesta ja és per màsters, eh?
Ui.
Era el nom original de Snapchat quan es va crear l'any 2011? Botó vermell, Friendster. Botó blau, Snap Photo. Botó groc, Peekaboo. Botó verd, Snap Flash. Quin era el nom original de Snapchat quan es va crear l'any 2011, quan va sortir? Friendster, Snap Photo, Peekaboo o Snap Flash?
És molt pro, aquesta, eh? S'acaba el temps.
La resposta correcta és que el seu creador, l'any 2011, li va posar primer el nom de Peekaboo.
Peekaboo?
Que és, sí, que és... És allò com quan aquí criem Lluís...
Ah, doncs, allà es diu Peekaboo. Quan es fa una fotografia.
No, crec que és l'analogia seria aquesta, eh?
Lluís, Peekaboo! Perquè crec, tothom queda amb la boca així,
No, ara potser hi ha algun purista que em dirà que em portarà la contrària, m'esfaltaria.
Tenim una cosa, aquest programa el fem entre tots, tenim les xarxes socials obertes...
I no ho sabem tot a la vida.
I Pop-Up Cat Ràdio, P-O-P-A-P Cat Ràdio, s'escriu així, Pop-Up.
Que algú m'ho confirmi o desmenteixi, això.
P.O.P. Cat Ràdio.
En tot cas, es deia Peekaboo, era la resposta correcta, el botó groc, i anem a veure el rànquing.
Va, rànquing.
Rànquing, primer lloc per Pim-Pam, segon Pop-Up, tercer Capità Collons, quart Xicra i cinquè No sé què posar.
Pop-Up va pujant, eh?
Sí, està segon.
Pim-Pam, a la primera posició tenim ara, anem a la cinquena pregunta.
Cinquena pregunta de 10. Com es deia la que es considera la primera xarxa social apareguda l'any 1997? Qui va ser la primera xarxa social a l'any 97? Botó vermell, MySpace. Botó blau, Fotolog. Botó groc, Six Degrees. Botó verd, Facebook. Com es deia la que es considera la primera xarxa social que va aparèixer l'any 97? MySpace, Fotolog, Six Degrees, Facebook.
Això em permetrà explicar una anècdota, ja t'aviso.
La resposta correcta, molts heu marcat MySpace, va ser bastant pionera, però no. A l'any 97, la que es considera la primera xarxa social apareguda, era Six Degrees. Devia el nom, doncs, aquella famosa teoria dels sis graus de separació. Va aparèixer Six Degrees de l'any 1997. Botó groc, la
resposta. És que últimament hi ha un munt de gent que em diu... Mariola, saps allò dels 6 graus? I penso, fa anys que se sap això. O sigui,
sí, tampoc. Gent... I abans del 96
sí,
sabia, eh?
Sí, però que m'ha dit... O sigui, com dues o tres persones que m'han dit, saps allò de 6 graus? I jo dic, sí, ja ho sé, 6 graus. Si va ser la primera xarxa social, la teoria aquesta d'això, que amb 6 passos tots estem connectats tot el món. Amb un que coneix l'altre, que coneix l'altre, que coneix l'altre.
I l'anècdota quina era? Que t'ho diu
no, molt? No, que no sé, que això, va, això el tema digital va com a tongades. Jo creia que això ja era una cosa que ho sap el 100% de la població. No. I es veu que no, que hi ha gent que va aprenent. Va, doncs anem a veure el rànquing.
Vinga, doncs, rànquing queda d'aquesta manera. Primer lloc per Pim-Pam, segon Capità Collons, tercer Xicra, quart Mirinda i cinquè Rosó. Pop-Up ha desaparegut del mapa, no sé si es creu de l'equip, que ja se n'ha desdit, però ja no estan entre els cinc primers.
Va, però Pim-Pam està a la primera posició, ens queden, quatre preguntes, anem a la sisena.
Vinga, sisena pregunta de 10 és aquesta. Quina xarxa social va inventar les stories? Quina xarxa social va inventar les stories? Botó vermell, Instagram. Botó blau, Snapchat. Botó groc, Facebook. Botó verd, YouTube. Quina xarxa social va inventar les stories? Aquests vídeos curts que tenen una durada limitada en el temps. Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube.
5, 4, 3, 2, 1... Temps! Espero que la sapigueu, aquesta. Ho han dit
doncs
mil
vegades.
Doncs la
cosa estava entre Instagram i Snapchat. La resposta correcta és Snapchat, el botó blau, perquè, de fet, el que va fer Instagram va ser copiar la idea. I
però primer es va voler comprar. Primer Zuckerberg va dir, Snapchat, us compro. Els de Snapchat van dir, no volem vendre.
Pues Snapchat,
va, us copio. Ja està,
I fins aquí la història de Snapchat, perquè es va acabar.
No, es va acabar.
Bueno, es va acabar.
Que fan moltes coses xules de realitat augmentada. O sigui, ara no discutirem. Va, doncs, a veure, quin és el... Qui va primer?
Doncs anem a repassar el rànquing. El queda d'aquesta manera. El primer lloc és per Xicra. Segon, David Xocoadi, que ja tardava a aparèixer en el rànquing. Capità Collons, el tercer, Xavier Jordi. En quart lloc i pim-pam en cinquè lloc.
T'aviso que l'equip Pop-Up el que fa és estar treballant molt i allò del bu és el tat infantil.
Tat, va.
Tat.
Ah, exacte, pica-bu, tat, correcte.
Pica-bu, tat. Va, doncs anem a la pròxima.
Anem a la pròxima. Vinga, doncs la setena de 10 és aquesta. Quina és la companyia propietària de Twitch? Quina és la companyia propietària de Twitch? Botó vermell, Facebook, botó blau, Google, botó groc, Amazon, botó verd, Apple. Quina és la companyia propietària de la plataforma de streaming Twitch, que també és una xarxa social? Facebook, Google, Amazon, Apple.
Temps.
Aquesta era fàcil. La gran majoria ha respost molt bé, correctament, és el botó groc. La resposta correcta és Amazon. Twitch pertany a Amazon. I era una pregunta molt fàcil, la veritat.
Anem al rànquing.
Vinga, rànquing. Després d'aquesta pregunta, el primer lloc és per David Xocoàdit. Segon, Capità Collons. Tercer, Xicra. Quart, Sergi C.M. Sergi C.M. I cinquè, pim-pam.
Doncs va, anem a la vuitena.
Sergi Estem, no hauries d'estar fent fotos i penjant coses a les xarxes? Sergi Estem, pregunto, eh? Som-hi.
Va, anem a la vuitena.
Vuitena pregunta de 10. Quin era el nom original del TIC de TikTok quan va ser creada a la Xina l'any 2016? Repetint la pregunta. Quin era el nom original de TikTok quan va ser creada a Xina l'any 2016? Botó vermell, Douyin. Botó blau, ByteDance. Botó groc, Musical.ly. Botó verd, Tic-Tic. Quin era el nom original de TikTok quan va ser creada a la Xina l'any 2016? Douyin, ByteDance, Musical.ly, Tic-Tic. La resposta correcta era el botó vermell. El nom original de TikTok és Douyin. Douyin.
Doncs va, anem al rànquing.
Rànquing, primer lloc per Sergi C.M., Sergi C.M., que vas primer. Segon, pim-pam. Tercer, la mama m'escolta. Quart, Marc, amb dues A's i dues C's. I cinquè, David Xocoàdit.
Va, anem a la novena pregunta.
Novena pregunta, de 10. Quant temps tens per fer una foto quan t'arriba la notificació de BeReal? Quant temps tens per fer la foto quan t'arriba la notificació de BeReal? Botó vermell, 1 minut. Botó blau, 2 minuts. Botó groc, 3 minuts. Botó verd, temps il·limitat. Quant temps tens per fer una foto quan t'arriba la notificació de BeReal? 1 minut, 2 minuts, 3 minuts. O no hi ha temps il·limitat, quan vulguis.
S'ha acabat el temps.
La resposta correcta era el botó blau. El temps que tens per fer una foto quan t'arriba la notificació són 2 minuts.
2 minuts són el temps que tens per fer la notificació. I anem al rànquing, el penúltim.
Vinga, rànquing. Sergi C.M. en primer lloc. Segon, la mama m'escolta. Tercer, pim-pam. Quart, Capità Collons. I cinquè, el papa m'escolta.
Va, doncs queda una pregunta, per tant, anem a la última per saber qui guanya el lot de xocolates Virgínies. Va, anem a la última.
10 de 10. Quina és la companyia propietària de LinkedIn, aquesta xarxa professional? Quina és la companyia propietària de LinkedIn? Botó vermell, Amazon, botó blau, Microsoft, botó groc, Google, botó verd, Meta. Quina és la companyia propietària de LinkedIn? Amazon, Microsoft, Google o Meta? Gran majoria de respostes correctes, una informació sabuda, per tant, una pregunta molt fàcil. La resposta correcta és el botó blau. La companyia propietària de LinkedIn és Microsoft.
Microsoft és la companyia de LinkedIn.
Hem dit allò de la captura, ja, o què?
Ah, no, no ho he dit,
home,
no ho he dit.
Captura,
doncs, escolta, alerta, ara el que heu de fer és que estic de super desconcentrada. Bé, el que heu de fer és fer una captura quan us digui el lloc on heu quedat d'aquest concurs, i això serà el que podem fer.
Sobretot el primer, l'intercanvi, el que ha guanyat.
El que ha guanyat i el segon, perquè si el Sergi CM és el primer, no li donarem el lot de xocolates, perquè és un membre de l'equip, vull dir que li donarem el segon. Per tant, si has quedat segon, fes la captura, perquè t'enviarem aquest lot de xocolates Virgínies. Per tant, això, feu captura i també viralitzeu a través de les xarxes socials, perquè ens agrada veure en quina posició quedeu. Va, anem a l'última pregunta d'aquest Kahoot que dediquem avui.
No, anem al rànquing. I hem fet la 10.
I hem fet la 10?
Sí.
Veus, estic superdesconcentrada.
Estàs desconcentrada avui, Mariola.
Bueno, perquè... Per coses. Per coses, no vull explicar-les. Va, anem.
Va, doncs, som-hi. Al rànquing, va, som-hi. El rànquing, el podi per aquest Kahoot d'avui. En el 3 hi ha Sergi CM. Felicitats, Sergi. Segon, pim-pam. I primer lloc per... La mama m'escolta.
La mama m'escolta guanya avui el Kahoot d'avui. És a dir, a veure, he d'explicar una cosa. Estava desconcentrada perquè és veritat que hem fet un Kahoot a xarxes socials, dedicat a xarxes socials, i per tant, lògicament, el nostre community manager ha volgut fer aquest Kahoot de xarxes socials i ha quedat tercer perquè després ha deixat de jugar, però, evidentment, potser l'hagués guanyat. Bé, doncs això, mama m'escolta, 93-201-7474, posa't en contacte amb el pop-up, allà et rebrà l'Albert Castellví, que és el nostre productor del directe, el productor pop-up, i per tant, després podem fer aquest intercanvi amb el lot de xocolates Virgínies. 93-201-7474. Felicitats, perquè avui estem contents, hi havia molta gent avui fent el Kahoot sobre aquesta història de les xarxes socials. I avui la consulta de dos quarts, avui us estem preguntant: com acostumes a tenir el telèfon mòbil? En silenci o vibració? O amb so? En silenci o vibració o amb so? Serien aquestes les dues opcions. Silenci, vibració o so? Com acostumes a tenir el mòbil? 93-201-7474. Fem una pausa, saludem a Mama M'Escolta, un que es deia el nickname, el sobrenom de guanyador o guanyadora del Kahoot d'avui, i també a vosaltres. Com acostumes a tenir el mòbil? En silenci o amb so?
Pop-up amb Mariola Dinarès. Tu també ets gent pop-up. La consulta de dos quarts. 93-201-7474. Truca ara.
Com acostumes a tenir el mòbil? En silenci o amb so?
93-201-7474.
Va, anem al telèfon número 1. Bon dia.
Hola, Mariola.
Hola, qui ets i d'on truques?
Em dic Oriol, truco de Lleida, i, bueno, totes les preguntes que els hi fas jo li ficaria una tercera opció, que és el mode programat.
Com? La tercera opció? Quina proposes?
Programat. El mode programat.
Mode programat. I quin és aquest mode?
Sí. El mode programat és que jo de dia el tinc amb soroll i de nit passe al mode silenci.
Però ho tens de forma automatitzada, diríem, no? Que ja ho has configurat així i tu fas...
Correcte.
Ah, molt bé, molt organitzat. I això,
no sé,
la configuració del telèfon
dia...
ho permet.
I tant. La configuració del no molestar, doncs li dius de quina hora a quina hora i depèn de les hores que tu li indiquis, pues el mòbil no sonarà, estarà en silenci.
És en la categoria que posa benestar, no? Benestar digital dels telèfons, hi ha totes aquestes opcions,
sí,
poder descansar.
A l'opció de salut,
no?
Sí, correcte.
Vull dir que tu sempre que fem una consulta de dos quarts dius, hauríeu de posar una tercera opció, no? No t'agraden els blancs i negres,
exacte.
No?
Sí, sí, perquè jo ho tinc tot automatitzadíssim i, claro, me dius o A o B i jo li ficaria el C.
Escolta, vols que et digui una cosa? Saps per què només posem dues opcions? Perquè la tercera sí. Volem que tingui... O sigui, que siguin comentaris. O sigui, volem que la gent contesti, si té alguna cosa més a dir, ho escrigui en comentaris, i és l'única manera. Si posem tres, després la gent és silenciosa, ja no diu res, i no entrem en conversa. Entens?
Sí, em podria decantar jo per l'opció A, en mode normal, en mode de so, i a la nit ja passe en normal el silenci.
Genial, moltes gràcies per participar, anem, que tenim diverses trucades. Número 2, bon dia.
Hola, Maria Rosa del Prat de Llobregat. Mira, jo tinc una matització també, el tinc en silenci, però tinc que em sonen les trucades del mòbil, les telefòniques. I després tinc, per exemple, del meu fill, amb música que em soni el guas per família, per logística, perquè tinc un net, perquè és el meu fill, però la resta del guas el tinc també en silenci com totes les altres aplicacions. I si es té amb so amb grups de WhatsApp, imagina't, és una disbauxa. O sigui que jo ho tinc regulat també i combinat d'aquesta manera.
Mira, et felicito perquè ets un exemple del que dic jo, que els ciutadans ens hem d'empoderar. Hem de saber com funciona una cosa i posar-la cap a com ho vulguem nosaltres. Per tant, tu ho has fet, per tant, et felicito des del pop-up. Gràcies, una abraçada.
Gràcies, adéu, Mariola.
Bé, número 3, bon dia. Número 3, el telèfon, bon dia, nom i població. I número 4, doncs anem, silenci o amb so, com tens el telèfon?
Hola, sóc jo, no? El número 4.
Sí, sí, sí.
Val, val.
Endavant.
Bueno, doncs pues mira, jo vaig a dir més de lo mateix de la Maria Rosa, també em dic Maria Rosa. Doncs pues jo també, hi han trucades que les tinc, o grups o així, que les tinc sense so. I les que més em convenen que qualsevol cosa sempre estigui alerta, doncs pues la tinc amb so. Perquè és que si no, genial. Vull dir, estaria tot el dia tintin, 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 i això és molt molest i et treu molt de temps, també, perquè entre que contestes, jo és que no puc sentir un pito d'aquests del mòbil sense mirar-ho. I llavors, pues,
genial, doncs mira, posar-t'ho com et vagi bé. Moltes gràcies i anem a l'última persona. Gràcies. Número 5, bon dia.
Sí, hola, Sant Joan Despí, Silvi. Mira, jo tinc un negoci i utilitzo el WhatsApp Business per tenir-lo deslligat del WhatsApp personal, això per un costat, i l'altre, el telèfon, el que ha dit en la seva primera trucada, que el tinc programat que a l'hora que treballo es connecti i a l'hora que plego es desconnecti. I miro de no mirar-me massa o gens.
D'acord, doncs mira, també has agafat la paella.
El problema és per tota la família.
No, home, problema, mira, família és el primer, això és important. Gràcies,
bueno,
una abraçada, Silvi.
Bastant incòmode això d'estar pendent del telèfon, la veritat. Vinga,
sí, mira,
gràcies.
És la nostra vida actual. Moltes gràcies, connectem amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Quins són els percentatges? Què diuen?
Doncs mira, a Twitter i a Instagram el tenen en silenci o vibració. A Twitter el 67% i a Instagram el 61%. En canvi, a Facebook guanya l'opció amb so amb un 67%.
Molt bé, doncs ara anirem a escoltar una entrevista molt interessant que hem fet, però abans dir, per cert, que guanyador, guanyadora de Kahoot seria pim-pam a la segona posició, perquè mama m'escolta, no s'ha posat en contacte, per tant, pim-pam guanya el lot de xocolates Virgínies 93-201-7474. Si ens estàs escoltant, que espero que encara estiguis escoltant el pop-up, pim-pam guanyes aquest lot de xocolates Virgínies, posa't en contacte amb nosaltres, el 93-201-7474. Avui volem parlar una estona dels canvis que hi ha en el món de la música. Arnau Sabaté és cofundador de Busso. Hola, Arnau, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Segurament ja ho tens molt pensat, però clar, quan et pregunten, Arnau, has passat del Primavera Sound a Gusu, què és Gusu? Tu què dius?
Bueno, sí, normalment el que jo explico a la gent que m'ho pregunta és que bàsicament directament els dic que he passat de treballar a la indústria tradicional de la música per passar-me a l'espai Web3, que és aquest espai emergent en el qual està evolucionant internet basat en tecnologia blockchain, on tot és molt més serà molt més transparent, hi haurà molta més traçabilitat i, per tant, s'obre tot un univers d'oportunitats per la indústria de la música, perquè precisament Web3 pot disruptir moltíssim la indústria de la música, per oferir noves vies de capitalització per artistes, també oferir doncs, transaccions molt més justes, diguem. És com diguem, obrir una finestra perquè entri aire fresc o en una habitació on està tot a les costes, entrar i de sobte engegar l'interruptor per donar llum, no?
De fet, la tecnologia blockchain el que fa és una mica certificar tot allò que teníem volàticament en digital, no? Perquè és una manera de certificar tot el que està passant en digital, ser més optimistes amb els drets d'autor, no? Fins i tot.
Sí, efectivament. Jo sempre explico que el blockchain, per exemple, és com anar a una biblioteca, no? Si tu vas a una biblioteca i vas a agafar un llibre, el bibliotecari o la bibliotecària tindrà un arxiu en el qual dirà aquest llibre estava a la biblioteca tal dia. Va venir aquesta persona i se'l va emportar aquest dia a aquesta hora. La traçabilitat del llibre que està en aquesta biblioteca està absolutament controlada a l'arxiu de la biblioteca. Això és exactament el que passa amb blockchain, amb els arxius d'internet. Més enllà del que s'hagi pogut popularitzar o impopularitzar, bàsicament, les grans capçaleres els darrers mesos o any i mig, molt centrat en dir, ostres, els NFTs que s'han venut obres per 500 milions d'euros. Sí, això és una anècdota, però la realitat és que aquest petit detall de la traçabilitat porta a portar molts usos a la cultura digital i al funcionament d'internet en si mateix, perquè si això ho apliquen doncs, a tot l'univers que tenim, doncs s'obren moltíssimes vies de negoci.
Els actius digitals, els NFTs, es mouen sectors molt emocionals, no? On hi ha gent que vol allò, no? Clar, s'ha disparat en el sector del futbol, sobretot en equips de futbol, i és evident que això també una clara oportunitat en el camp de la música, on seguim els nostres cantants, els nostres grups preferits, i volem tot el que generin, fins i tot marxandatge. La vostra plataforma fa tot el seguiment, la compra, la venda d'aquest marxandatge digitals en forma de NFT?
Sí, nosaltres a Gusu bàsicament el que fem és oferir una plataforma en la qual poden interaccionar doncs, els fans amb els creadors o les empreses musicals que decideixen doncs, vendre merchandatge digital, com bé tu comentes. És el punt de venda. Nosaltres, darrere, doncs, hem desenvolupat tota la tecnologia blockchain, que és el que permet doncs, fer aquest mintatge dels NFTs, tal com s'anomena amb la paraula clau en aquest àmbit, i es fa amb diners convencionals. Nosaltres creem els wallets, que són les bitlleteres on s'emmagatzemen aquests NFTs, aquest merchandatge digital, i després en el cas de que els fans o els compradors tinguin doncs, wallets descentralitzades com MetaMask, etc., doncs sí que poden traslladar aquests NFTs que estan emmagatzemats a la nostra web dins de la wallet que nosaltres hi creem doncs, a la seva pròpia. Expliquem que els NFTs que nosaltres venem són merchandising, bàsicament perquè entenem que el merchandising és una de les principals fonts d'ingressos per la indústria de l'entreteniment. La música n'és un més. Tots hem comprat merchandising alguna vegada a la nostra vida, no? O bé per donar suport a aquell artista que ens agrada, o bé perquè volem formar part d'una comunitat, perquè la gent ens entengui que som fans d'aquest artista o aquesta artista.
I podríem dir que Gusu està desenvolupada 100% catalana, està desenvolupada des d'aquí, o també teniu partners o relacions amb altra gent d'altres llocs?
100% Gusu és una empresa 100% catalana, creada per emprenedors d'aquí. Sí, és cert que tenim algo d'inversió privada, el nostre inversor principal és alemany, però més enllà d'això, tot el know-how està desenvolupat aquí, la base tecnològica, i també tots els serveis que nosaltres tenim de desenvolupadors, etcètera, doncs són del nostre equip i en base a Catalunya.
Pel que fa a coses que heu tret, clar, la primera portada digital de la revista Mondo Sonoro, per exemple, no?
Sí, efectivament, la gent de Mondo Sonoro ha volgut apostar molt per Gutsu i amb mi, a més, m'uneix una relació de llarg recorregut amb ells i els agraeixo molt la confiança. I realment el que van fer Mondo Sonoro va ser treure un NFT de la seva primera portada de l'any amb obra de l'il·lustrador tarragoní Miguel Cabeza en las Nubes, que a més ell també doncs, ha venut prèviament en NFTs i de més és conegut en la comunitat. El que va fer Mondo Sonoro va voler apostar per aquesta nova tecnologia i unir el seu NFT, la seva portada, per captar nous subscriptors a la seva revista, perquè els NFTs, més enllà de ser un actiu digital, un asset digital, un col·leccionable, pel que realment són útils és per les utilitats que estan linkades a la possessió d'aquest NFT únic, no? Que té una matrícula, i aquesta matrícula doncs, pot utilitzar-se per donar accés a la comunitat, ser el primer a tenir accés a continguts exclusius, etc. I així és com ells han volgut, de forma innovadora, no?, introduir els NFTs dins de la seva, del seu model.
A nivell pràctic, per exemple, si ara hi ha un grup que ens està escoltant i diu jo vull tenir merchandatge aquí, vull tenir una relació amb Gutsu, què ha de fer? Estan oberts o vosaltres que els aneu a buscar? Com funciona?
Actualment, amb Gutsu estem en una fase de llançament, diguem, estem en una fase beta i, per tant, bueno, els artistes no poden entrar directament i crear un NFT, sinó que primer han de contactar-nos i nosaltres els hi donem accés a la plataforma. No és molt més difícil que treure un disc en format digital i distribuir-lo a través de les plataformes de streaming.
I d'altra banda, la gent que vulgui treure el cap i veure què és el que teniu a Gutsu, no sé si s'han de inscriure a la plataforma, poden mirar-ho directament, com funciona?
Bàsicament, nosaltres estem a totes les xarxes socials, som molt actius a Instagram i Twitter, on més enllà dels continguts de la pròpia plataforma, doncs també oferim molts continguts educatius de com Web3 pot disruptir doncs, la indústria de l'entreteniment. Fem continguts també molt per dummies. Sí.
Ho necessitem, tothom ho necessita, això, perquè, clar, és evident que hem començat parlant d'una manera que no hem volgut dir NFTs, no has volgut dir NFTs fins al cap de molta estona, perquè hi ha actualment un problema de reputació. La gent que no en sap de què va tot això, quan sent NFTs ja dius, ui, especulació, no? I s'ha de fer un esforç per explicar que ens estem avançant una mica al futur, no? O bastant, diríem.
Sí, exacte, això passa molt, no? Bueno, jo també recordo quan va començar l'època dels telèfons mòbils i de Facebook i d'Instagram, al principi les primeres xarxes socials, ningú anava a tenir mai un mòbil ni anar parlant per telèfon pel carrer ni evidentment no anava mai a tenir una xarxa social on exposar-se, i ara doncs, no podem concebre la nostra vida sense estar connectats a les xarxes o a internet a través del nostre mòbil, no? Passa una cosa similar amb aquesta. És cert que, i som totalment conscients, que hi ha hagut una difusió doncs, molt gran en aquests primers en aquest primer any i mig, en el qual s'ha popularitzat molt el concepte NFT, vinculat doncs, a l'especulació. El més important és la utilitat tecnològica, i així és com nosaltres estem aplicant aquest sistema tan innovador doncs, a la indústria de la música, no? Així ho estan fent també altres països i altres sectors. Per exemple, i sense anar més lluny, doncs el Regne Unit ja s'estan enviant citacions judicials en forma de NFT, bàsicament perquè són traçables i de contingut únic, i per tant doncs, aquest és l'ús real d'aquest format tecnològic, més enllà de l'especulatiu, que evidentment també ho és, però no és el més important. En l'auge dels metaversos i de l'internet del futur, doncs, els NFTs doncs, jugaran un paper importantíssim.
Doncs Arnau Sabater, cofundador de Gutsu, esperem doncs, que aquesta vegada s'avanci una mica la indústria musical, perquè diríem que amb el digital va costar una mica, o sigui, abans no es va arribar a l'streaming, va costar una mica i bé, va representar realment molts llocs de treball, perquè jo que sé que el digital va ser un daltabaix a la indústria musical, que ara ja ha trobat altres finestres, i una d'elles seria aquesta amb el marxandatge digital. Per tant, enhorabona pel projecte, a veure com evoluciona. Nosaltres vam parlar ja fa més d'un any, per exemple, amb el primer grup de música en català que va fer un NFT, que van ser els de Tiets, per exemple. Enhorabona i endavant, Arnau, una abraçada.
Moltes gràcies, igualment.
Els Tiets de Tiets, que van treure una portada d'un dels seus discos amb NFT, es van avançar i, per tant, els ho hauria de recordar, però realment ara ja s'han fet moltíssimes coses en música i en tema digital. Va, ja tenim el guanyador a punt, el guanyador del Kahoot que hem fet avui. A veure cap on hem d'enviar el lot de xocolates Virgínies. Hola, bon dia. Pim-pam.
Hola, bon dia.
Bon dia. Pim-pam, ets home i et dius? Com et dius?
Jo, Josep, soc.
Josep, ets el Josep? D'on ets? D'on ets? D'on truques?
De Sant Cugat.
De Sant Cugat. És la primera vegada que jugues al Kahoot, Josep de Sant Cugat?
Fem un parell de vegades, em sembla. Aquest hauria de ser la tercera.
A què et dediques? Perquè ens imaginem el perfil que ets. A què et dediques?
Pues soc administratiu amb una empresa d'automoció.
Doncs molt bé, ens saps molt de xarxes socials, hem fet una mica d'arqueologia digital i ho has clavat.
No sé usuari, perquè un soc d'usuari de les xarxes socials, no està mal.
Doncs mira, estàs molt ben informat. Enhorabona, Josep. Gràcies per participar a tothom. Va, fem una pausa i anirem a veure de què parla la xarxa.
Opa, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès.
Que estic nedant perdut, porto sobre algun naufragi, visc callat del futur. Faig un mental harakiri per trencar-me el mal món. Ric, però em fa poc que m'arribi allò que em porta de cul. Recordo que em cremava, però em refresca la vegada. Seure sota ombres allargades d'un sol arbre. Somriu amb la quinera, tot és quasi semineutre. Dins del túnel tanco els ulls i una sola llum puc veure. Arriba de forma imprevista amb el teu cap enfonsat dins la meva distopia. I ara sóc addicte a climes. Em sento atret per tot el que és efímer.
Després de sorprendre amb les seves dues primeres cançons publicades, Road Trip i Jugular, arriba un nou avançament del seu primer EP, que es publicarà el mes de març. És una nova cançó de Triquell. Es diu Clímax, és una nova cançó pop-rock amb base d'electrònica lluminosa que parla dels moments àlgids que ens regala la vida. Avui diversos temes acaparen les tendències, Sílvia Creus.
Doncs sí, a banda de l'onzena jornada de preliminars del concurs de comparses de Cádiz, es parla de la primera semifinal del Benidorm Fest 2023 amb noms al trending topic com ara el guanyador, Agoney, i els altres classificats per la final. I també es parla dels últims moviments del mercat d'hivern de futbol.
Sí, de fet, hi ha molta polèmica al voltant de l'influencer Malbert i m'agradaria dir una cosa. És tendència perquè a la roda de premsa posterior, Agoney va dir de Malbert que és un especialista de l'odi. De fet, al pop-up el vam entrevistar, però finalment no vam emetre l'entrevista perquè ens feia treure coses d'aquella entrevista. Ell sempre diu que s'ha de poder parlar de tot, no la vam emetre perquè, clar, ens censurava la meitat d'entrevista. Bé, ha marxat del Barça Héctor Bellerín, gairebé no ha jugat, però ha tingut molta repercussió a la xarxa.
Doncs sí, que sí, cotxe elèctric, que sí, roba de segona mà, compromís polític i social, i alguns vídeos virals com el d'una entrevista de l'Ara, on diu que els futbolistes són uns privilegiats i han de pagar més impostos, o un altre vídeo de la revista de moda i tendències GQ Espanya, on així, vestit amb samarreta Imperi i gorra tipus Che, mostrava 10 coses sense les quals no podria viure, com ara la seva gorra preferida, una bosseta de ganxet feta per l'àvia de la seva parella i un llibre. Aquest vídeo va despertar d'una banda admiració, però també moltes bromes. Que si sembla una paròdia de Pantomima Full, que si Bellerín deu haver llegit un article de la GQ, 10 coses que has de fer per semblar un aliat, només li falta dir que rescata gossets del carrer i ajuda àvies a travessar el carrer, o és producte d'una intel·ligència artificial que recull informació sobre els gustos i estàndards de milers de noies i la seva estada al món és un experiment social. Molta broma, pobre. Ell s'ha acomiadat amb una història a Instagram agraint al Barça haver complert el seu somni de vestir la samarreta blaugrana.
Jo fan de Bellerín, eh? Jo el trobarem a faltar perquè deia coses molt novedoses i que estava molt bé. T'ha tingut un home per una bufetada a la seva parella a TikTok?
Sí, en directe. El cap de setmana ha estat molt viral un directe a TikTok entre tres nois i una noia on ella, de cop, rep una bufetada d'algú que no es veu, una bona cleca. A preguntes dels nois que es queden així esturats, ella diu que és el seu pare, que s'ha enfadat per alguna cosa que ha dit, i que en la seva cultura és búlgara, doncs és normal. I com que la majoria de gent no s'ho creia, molta gent deia jo soc búlgara i això no és normal, doncs ella va fer un altre vídeo mantenint doncs, que era el pare i justificava l'acció. I com que seguia sense colar totes aquestes excuses, perquè realment el vídeo sembla força evident, finalment apareix ell i la parella, ella i la parella diuen que va ser un muntatge per guanyar seguidors. Els vídeos originals ara estan esborrats, tot i que encara circulen per la xarxa, i tots dos han convertit en privats els seus comptes de TikTok. La Policia Nacional ha dit en un tuit que ha detingut l'home en una comissaria de Sòria on la parella havia anat a denunciar que estava rebent amenaces i insults a la xarxa.
Espero que li tanquin el compte. Bé, escolta, demà fem el programa des del Teatre Lliure de Montjuïc, des d'on presentarem l'Arxiu Lliure, una plataforma que reunirà tota la història del teatre a través de milers de documents digitalitzats. Si voleu venir, envieu un correu electrònic a info@teatrelliure.com i ens hi trobarem tots allà. I d'altra banda, doncs això, coneixerem, per exemple, l'actriu Mima Riera, o, per exemple, la responsable de l'arxiu, l'Anabel de la Paz, o el Juan Carlos Martel.